El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, saludarem a la nova presidenta del Col·legi de Manescals de les Illes Balears, Anna Sancha, que substitueix en l'anterior president Ramon García després de 24 anys en el cap davant de la institució. Imaginem que és una mescla de nervis, d'il·lusió, de responsabilitat presidir aquesta entitat tan important, perquè els manescals no només cuiden de les nostres mascotes, que és quan pensam en un veterinari. No, no. A banda de cuidar de moixets i de canets, els manescals són importantíssims a l'hora de prevenir, de lluitar contra malalties infeccioses, zoonosis. Ho vam veure durant la pandèmia, maldament, en el Consell Assessor no hi havia cap manescal, gran error, perquè els manescals són els que en saben realment de malalties d'infecció, perquè els bacteris i els virus també són animals. Per això han de fer molt de cas en els manescals, i per això nosaltres avui volem parlar a la nova presidenta, que avui a hora baixa l'investeixen a les 7. Després, una altra persona a la que li hauríem de fer una estàtua. Ni més ni manco que en Tomeu Català, que com a mínim, a banda de la medalla d'or de Balears, el Premi d'Honor, el Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma, per setembre serà fill predilecte del seu poble, en Tomeu Català, fundador del projecte HOMO, que és una persona que segurament no és conscient de la quantitat de vides que ha salvat, i per això volem salvar, parlar, perdoneu, amb ell. Més enhorabones, en aquest cas, en Sal Cladera, de l'associació Marjal en Festa, que acaba de rebre l'escut d'or de sa pobla, i volem parlar d'aquesta agrupació folclòrica que fa tant d'anys que Sal Cladera en Catxala. I com que avui és dimecres, na Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos contarà una novetat que el manco és que som més major no coneixíem. Resulta que aplicacions que se converteixen en el teu propi DJ personalitzat, que te diuen, escolta, aquesta cançó t'agradarà, però és que t'ho diuen, xerrant, no sé fins a on arribarem. Però bé, el que antigament te deia un amic, ara t'ho diu un aparell. Parlarem amb ella i posarem, òbviament, música, com no pot ser d'altra manera. Així que amb la Francesca Mateu a la producció i en Robin Western a control tècnic, començam el dia Mallorca. Eren de Cure, qui cantaven la mort de moixos, de Love Cats. Hem parlat de moixets i de canets, però no només de moixets i de canets se n'encarreguen els manescals, perquè hi ha relleu. Ho deim perquè hi ha relleu en el Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears. La manescala Anna Sancha Meliat, la nova presidenta, en substitució de Ramon García Gené, que deixa el càrrec després de 24 anys en el cap davant de la institució. Avui, a les 7, se fa la investidura a Can Campaner, a la seu del Col·legi, i la volen saludar. Anna Sancha, bon dia, enhorabona, benvinguda, una mescla, m'imagino, de nervis, de responsabilitat i d'il·lusió, no? Solen ser aquestes coses, Anna. Com estàs?
Absolutament. Molt bon dia a tothom. Sí, sí, pues, tal qual, és una barreja d'emocions, il·lusió, sentiment de començar a fer feina, però avui és un dia de celebracions. O sigui, avui toca celebrar i la investidura i posar-nos a fer feina tot d'una.
Nosaltres parlem molt, defensant molt la figura dels manescals, dels veterinaris, perquè sempre tenim... de fet, tu has fet bona part de la teva trajectòria professional en clínica d'animals, però els manescals sou importantíssims, perquè vosaltres, per exemple, tu també has fet molta feina en control i erradicació de la llengua blava. que ha fet tant de mal a les oies i cabres. Per tant, és que sou molt importants, els manescals, i estem de la pandèmia, per aventura vos varen deixar un pot de costat, només el professor va dir hola, se li consultava, i tot eren metges. No hi havia cap manescal a la comissió d'assessorament. I això, en el que vos respectant, mos va fer una mica de mal. Els manescals sou els que en sabeu de malalties d'infeccions, infeccioses. No és així, Anna?
Correcte. És a dir, el reconeixement real social administratiu a nivell legislatiu és bastant baix. És a dir, és una de les funcions que vull recuperar, d'impulsar aquest reconeixement, que és veritat que vosaltres sempre, vosaltres en la ràdio aquí, i concretament tu sempre has lloat la labor del veterinari. El veterinari és el responsable, no només ens dediquem a la clínica de vacuna de cans i mossos, com dius, és el responsable, per exemple, del control de tota la traçabilitat de la cadena alimentària d'origen animal, des de la granja a la taula. Controlem epidemiologies, erradicam malalties d'origen animal i sostenim la salut pública d'aquest país. Som una base, un pilar fonamental del One Health. Com has comentat, és en una pandèmia d'origen animal, en el comitè de crisi, a un veterinari ni se li veia ni se l'esperava. Això és incomprensible. Sí. Sí. I crec que és una falta de reconeixement real que tenim els veterinaris a la nostra professió, això a nivell administratiu i legislatiu.
Efectivament, és que, de fet, vosaltres sou els que podeu saber, com he dit, els bacteris i els virus són animals, les zoonosis, per tots aquells que no ho sàpiguen, varen començar a votar a les persones quan ho varen fer ramaders, no? Quan van començar a conviure amb gallines, grip aviar, quan van començar a tenir porcs, quan van començar a tenir ovells, fa 10.000 anys, en el Neolític, perquè antigament aquestes malalties eren molt més difícil de que votassin aquestes persones. I, de fet, tu has estat responsable de l'agrupació de defensa sanitària d'Esplà, amb una cabana superior a 12.000 ovelles i cabres. Alerta! Així que això té molta feina, Anna, no?
Sí. Com comentes, és veritat que un perfil com el meu és bastant complet, perquè sí que jo sempre he treballat en clínica de petits animals, que es diu, però soc com la imatge, no, de tot el que pot fer un veterinari. Jo tinc un postgrau en seguretat alimentària, he portat control d'hotels, o sigui, tot el que representa la traçabilitat del control alimentari. Després, com comentes, he estat al sector primari, portant una cabana de més de 12.000 caps d'oví i caprí, amb el que representa la producció i la ramaderia, no?, d'aquest sector. I sí, és a dir, nosaltres tractem, tot és molt àmplia. Nosaltres som una professió que es podria dir higiènica. Som discrets, és a dir, som discrets, estem en el backstage, i quan un veterinari fa molt bé la seva feina, no se li veu,
clar,
no es nota.
Perquè l'ha feta bé, exacte. Perquè l'ha feta bé.
Exacte. Aquest és el problema, que nosaltres, de forma molt discreta, fem la nostra feina, i la fem molt bé.
Clar, seguretat alimentària, per exemple, tu acabes de dir, els experts en seguretat alimentària, amb inspeccions alimentàries, sou els manescals, la immensa majoria feix feina en aquest sector, perquè si tots haguéssiu de fer feina... No hi ha cans i moixos abastament per tant de manescals, molts de manescals. Jo no sé si la majoria fan feina en seguretat alimentària, amb inspeccions sanitàries, i aquesta feina, clar, com que la feix bé, no se nota. Hi ha una infecció a un restaurant que ara no anomenarem, una n'hi ha, però per què no hi ha les altres? Perquè vosaltres feix bé la vostra feina, no és així, Anna?
Ah, exacte, és a dir, el volum de a nivell d'inspeccions, bueno, a nivell del volum de restaurants, de inclús tot les fires, tots els food trucks, tot allò que conté els mercats. Anem a valoritzar el que era la figura del veterinari municipal. Tots els mercats que tenen aquests aliments d'origen animal haurien de ser controlats i auditats per veterinaris.
Exacte.
Necessitem recuperar aquesta figura del veterinari municipal per tots, o sigui, perquè no només estem els veterinaris a les clíniques, ha d'haver l'Ajuntament, inclús en la nova llei de benestar animal, tenen que complir moltes competències que doncs, una figura com és un veterinari municipal que abans existia i que s'ha anat minvant, doncs, li resoldria moltes.
A veure, tu també has tingut un paper destacat en el seguiment de les normatives que afecten a voltes, en els manescals, especialment arran de l'aplicació del Reial Decret de l'any 2023. Què va passar amb aquest Reial Decret, el 666, que va fer canviar la manera de treballar? Expliquem-nos què va passar fa 3 anys amb aquest Reial Decret.
Vale. Hem de partir de la base de que nosaltres, abans de que ha sortit aquest Reial Decret, se'ns aplicaven normatives basades en la medicina humana. Vale? Per exemple, la U 2015, la Llei de Garanties i Uso Racional de Medicaments. És a dir, se'ns aplicava normativa de medicina humana que res no té en compte la idiosincràsia i les característiques de la medicina veterinària. Llavors, es va treure aquest Reial Decret i amb aquest Reial Decret sí que ja tenim unes normes d'execució, però que queden molt lluny realment de que ens permetin ser àgils i eficaços. Sí que és veritat que amb aquest Reial Decret no es pot dir que no podem treballar. Sí que es pot treballar, val? Hem de ser molt exquisits amb les paraules. El que passa és que aquest Reial Decret mos obliga a haver de justificar tots els nostres actes clínics. Amb el que, quan un model ordinari necessita ser justificat constantment, es converteix en un model extraordinari. Llavors aquest model ja no funciona. Nosaltres estem reivindicant que aquest model s'ha de modificar en moltes parts. És necessària un control de la normativa i és necessari, estem d'acord, de que el medicament requereix una traçabilitat i control. No s'adquireix de forma innata quan tu adquireixes la carrera. Això és una sessió administrativa que requereix una normativa i unes normes unes normes de joc. I això estem d'acord. Però no s'ajusta a la realitat que nosaltres tenim. No se'ns permet ser àgils ni eficaços.
Ja, és cert. Abans has nomenat el concepte One Health. La teva trajectòria també està molt vinculada i m'agradaria que parlassis del concepte One Health, perquè darrerament d'una vegada per totes s'està parlant d'això, de que tot està relacionat. Els riscos sanitaris formen part de si prenim massa antibiòtics, resistència dels antibiòtics, les pandèmies, les zoonosis, la sanitat animal, la sanitat humana. One Health seria això, no? Que hem de veure tot d'una manera global, que tot és el mateix. No és així, Anna?
Correcte, ho has definit molt bé. És a dir, és un concepte en el que engloba tot tipus de salut, és a dir, que tu no pots separar la salut de la medicina humana respecte al medi ambient o la medicina veterinària. Més del 60, te diria que prop, no vull dir, més del 60% de les malalties zoonòtiques que se transmeten a les persones són d'origen animal actualment. Entonces, separar una medicina humana d'una medicina veterinària és un fracàs, i també la salut medioambiental. Per exemple, a nivell de resistències d'antibiòtics, és a dir, nosaltres defensem un ús racional del medicament. No està bé que la gent se pugui automedicar, per exemple, que s'obrin medicament a les cases i a les llars, yeah. Perquè on va aquest medicament? A l'automedicació o al medi ambient, creant resistències. És a dir, és un concepte que són tres pilars fonamentals i que van íntimament connectats. Deixant de banda un d'ells, no tenim una autèntica salut.
És cert, completament cert. Tu també, m'imagino que després de tant d'anys d'en Ramon García, sí que m'imagino que no faràs grans canvis, m'imagino que tu també seguiràs aquesta línia de reforçar-se els col·legis de veterinaris com a entitat interlocutora davant les administracions, aquest paper que nosaltres aquí al Dia Mallorca sempre hem defensat. Demaneu opinió als manescals. Per què demaneu una opinió només en els metges? No, anem a fer aquest One Health, aquesta opinió genèrica. I tu també, en els darrers anys, també heu impulsat la formació continuada, modernitzat serveis col·legials. M'imagino que anirà per aquí, no?, la teva presidència. No és així, Anna?
Sí, o sigui, jo he tingut el privilegi de compartir els 6 darrers anys d'en Ramon a la seva junta i ser realment un dels interlocutors principals sobre inclús el medicament veterinari. He tingut la gran sort d'estar molt en contacte amb en Ramon i aprendre. I, evidentment, en Ramon aporta una coherència, un sentit comú, això continuarem. És a dir, jo treballaré molt per mantenir la dignitat i la credibilitat que ha deixat en Ramon a l'institució, a la professió. Continuarem reforçant tot el que mantenint el que funciona. És a dir, el que acabes de comentar, seguirem en la digitalització del col·legi, sí que volem obrir el col·legi més als col·legiats, tenim un grup que és de Covid joves que trobem importantíssim des del primer moment recollir aquests joves col·legiats perquè s'integrin dintre la professió i que tinguin sentiment de pertenença i d'orgull, no?, de professió. És a dir, volem continuar amb tot això. I el que dius, molt important, continuar amb el diàleg amb les administracions i les autoritats competents, sempre sota el respecte, però firmes de comunicar quines són les nostres necessitats.
Que així sigui, perquè en aquest programa El Dia a Mallorca sempre vos tenim molt presents, perquè nosaltres parlem molt amb pagesos, parlem molt amb productors d'agricultura ecològica, parlem molt d'Esfora Vila, xerrem molt de medi ambient, de tramuntana, de la mà, de biologia marina, i al cap de fi tot això és un poc tot el que estem parlant, el nostre entorn, tot el que mos envolta, directe o indirectament, està relacionat amb la feina dels veterinaris, dels manescals, la sanitat, la seguretat alimentària, les inspeccions sanitàries, són importantíssims i, Anna, continuarem en contacte, te seguirem molestant perquè a nosaltres ens agrada escoltar l'opinió dels que en saben quan parlem de coses que són els temes que controlau els manescals i veterinaris. Avui a les 7, a Can Campaner, Anna Sancha serà investida presidenta del Col·legi Oficial de Manescals de les Illes Balears. Enhorabona, Anna, estem en contacte i moltíssimes gràcies per la feina que feis. Gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a tot cor.
Nosaltres ara d'aquí una estona parlàvem amb un altre heroi, concretament un vilafranquer. No vol mogueu.
Tres ràdios, diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Thank you.
El dia a Mallorca, a IB3 Ràdio.
Volem ser herois, només per un dia, cantava David Bowie. Però és que n'hi ha que duen tota la seva vida sent uns vertaders herois, maldament. Són tan humils que ni tan sols s'ho plantegen que són herois. Estan parlant d'un reconeixement que el municipi de Vilafranca retrà d'aquí dos mesos, el 9 de setembre, perquè proclamarà a Tomeu Català Barceló fill predilecte de la vila. Tomeu Català és vilafranquer, fundador del projecte HOMO, és capellà, és pedagog, és, a més, llicenciat en Filosofia i Lletres i en Ciències de l'Educació, i d'any 87, fa cremull d'anys, 39, va crear l'entitat pionera en prevenció i tractament de les addiccions, projecte HOMO. Tomeu, bon dia, com estàs?
Bon dia, jo estic de meravella.
Bueno.
Estic molt bé, a pedar de la calor i tot el que vulgui, però me trobo una situació molt bona. A nivell de cor, a nivell d'esperit, a nivell físic també, no?
Quant d'any tens ara, Tomeu? Mai t'ho he demanat.
84.
I
pres 85.
Mare de Déu. Mira, tant
o sigui, a final del mes que ve em faré 85.
És que tu t'han donat el Premi Ramon Llull, la medalla d'or de l'Ajuntament de Palma, la medalla d'or de les Illes Balears. Però jo m'imagino que la fill predilecta del teu poble, en aquest cas Vilafranca, també fa molta il·lusió. Com te vas quedar quan te digueren? Perquè jo tenc una cama en vilafranquera, la meva predina, li deien de Can Estracion, i dim Vilafranca, que te reconeguin, web alerta, perquè tu ja saps com som en esplà.
Jo tenc un...
Cert o no?
Idò, mira, jo ho vaig saber... el procés, com ho vaig ser, va ser a les 6 del matí jo me sol xica. Reso un poc, llegeix l'Evangeli, mir el WhatsApp i després vaig a caminar. I a dins del WhatsApp hi havia o sigui, la directora de la comunitat terapèutica de les Sitges m'envia un WhatsApp i, amb un article del diari que havien aprovat fer-me fill predilecte. Jo no tenia ni idea, però vaig estar supercontent, i al mateix temps vaig estar molt content per una part i al mateix temps avergonyit.
Per què?
Avergonyit perquè mira, jo estic molt la vila. Les meves arrels no les he perdudes mai, sinó que m'han guiat sempre al llarg de la meva vida. Hagi estat a qualsevol lloc del món. Però a la vila he estat molt poc. I jo he fet molt poc per la vila. I me sap greu. Però havia de fer altres coses.
Bueno,
i però... per tant, això m'avergonyes un poc.
Però
estic molt content.
Vales triar aquest camí. Tu has dedicat pràcticament els darrers 50 anys de la teva vida en el servei social, l'acompanyament de persones en situació de vulnerabilitat. Per què vas decidir prendre aquest camí? D'acord que és lògic, sent un home de Déu, però no tots prenen aquest camí. Tomeu, per què?
Aquí crec que hi ha dues coses. Una, el tarannà propi intern, la cridada interna, de sempre estar a de vora la gent que ho passa malament. I això és una cosa històrica, no? Però, per altra part, també, un moment donat, surt la problemàtica de la heroïnomania aquí a Espanya, diríem, en el sud d'Europa. Altres llocs havien sortit abans i, per tant, havien cercat solucions abans, no? I des del bisbat, des del bisbe i des del govern, me demanen que faci qualque cosa amb aquest aspecte. I van començar un grup de feina a cercar, a veure quin tipus de programa havien de triar per respondre a aquesta realitat. Per tant, per què? perquè ho duia de dins i perquè em varen cridar i perquè la realitat social em peny cap aquí i, per tant, hi vaig a ser.
Tomeu, però clar, l'any 87, ja ho record, jo tenia amics i coneguts que queien com a mosques de sobredosi. Era horrorós. L'any 80, a finals dels 80, els 80 i els 90, va ser horrorós. Què t'he d'anar a contar? Què t'he d'anar a contar?
Exacte.
Però...
cada dos per tres, mort de sobredosi... Sí.
Però tu vas ajudar a transformar l'atenció a les addiccions. Un temps, un addicte era un apestat, i ara s'ha aconseguit veure-lo com un malalt. I això... va de feinada, has de tenir moltes ganes, Tomeu, això has de servir, principi... has de servir per fer això.
Jo no ho sé, o sigui, però el que sí sé és que has de posar molt de cor i molta professionalitat, i molt de cap. Per saber triar el tipus de programes professionals, però també... mira, moltes vegades creiem que la persona addicta era un apestat.
Sí.
Un apestat perquè, bueno, pensa que en aquell moment surt el SIDA, la problemàtica del SIDA, i surt, hi havia tot lo d'inseguretat ciutadana.
Sí. Era horrorós, era horrorós. Tot el dia hi havia atracaments, quina veig, atracos en els bancs, era horrorós.
Ja te contaré que la primera vegada, bé, mesos abans de començar el projecte aquí, mentre hi havia un aquí que s'estava preparant a fora, jo anava d'un puesto i de l'altre, d'un grup i de l'altre, i entre altres, en els jutges.
Clar.
I un dia vaig anar en el degà de jutges i li explicava el que faríem del projecte, pim-pam, pim-pena. A més, estava il·lusionat, amb ganes, i com que havia vist experiències a fora que valia la pena i de rehabilitació sèria, jo estava entusiasmat, com segueix que estan entusiasmat ara, després de quasi 40 anys. I ell me diu, tu creus el que dius? I dic, claro que sí. I dic, mira, dic, aquí de fora tenc un home que el tenc enviar a la presó, perquè ha fet un robos, pim-pam, pim-pena. Si tu creus en això, el t'endura que teva i te responsabilitzes d'ell. Jo vaig caure l'ànima en els peus, no? Però tot d'una vaig pensar. És una persona que se la pot ajudar, que segur que té bon cor.
Clar.
I vaig dir, tate, d'acord. D'acord, i el manduc a que nostre. Jo vivia amb ma mare. Ja te pots imaginar el susto que ma mare se'n va dur i, a més, me va dir de tot. Estàs loco, has perdut el cap, no sé què, no sé quantos, però ho va acceptar. I vàrem estar un grapat de mesos que anava a anar allà on anàs, en Jaumet venia en jo, anar allà on anàs perquè havia d'anar en jo.
Clar, clar. Tu eres el responsable,
bueno,
no?
Jo era... I la primera... Perquè no se creia moltes vegades que el yonqui pur i dur no era persona.
Ja.
Era un bitxo raro. I no es vera. És persona normal, com tu, com jo, però té un problema de més.
Clar.
I, claro, i se tracta d'ajudar a afrontar aquest problema.
De tota manera, tu no sé... Bé, com tots els que sou humils... No, m'imagino que no... perquè mira, tu no ets conscient de la quantitat de vides que has ajudat a salvar, perquè jo tenc un grapat d'amics que van aconseguir deixar l'heroïna al projecte Homo. Tenc un veïnat que de 5 germans, 4 van caure en l'heroïna, i tot 4 van sortir gràcies al projecte Homo. Ara estan casats, i així ja tenen nets. Tu no ets conscient d'això, Tomeu. No te puc dir nom perquè estàs a la ràdio. Clar que ens coneixes, però... Tu no ets conscient d'això, Tomeu. Tu no ets conscient del que has fet, Tomeu. Això és una meravella.
Jo el que te puc dir, que és vera que estic content que me donin aquest premi com altres, però molt. Però la meva gran alegria es topa amb qualcú pel carrer, que quasi cada dia me passa, que me diu, Tomeu, no te'n recordes, però jo som un fulano, fa 20 anys que vaig fer el projecte. Això és la gran alegria i el gran premi. És la gran alegria, perquè al cap i la fi, dic, és molt guapo, o sigui, ara a les 7 de matí quan vaig a caminar, o sigui, és molt fàcil topar-me, jo que sé, amb un que cor perquè se prepara per fer una triatlon no sé on, i dic, i què fas? I dic, pujar i davallar per aquí a les voltes. I dic, mira, per això, i dic, carai, tu, això és guapo.
Tomeu, només donar-te l'enhorabona perquè parlant-ho 10 o 15 minuts és molt poc i només te volien donar l'enhorabona. Un altre dia ja parlarem més.
Moltíssimes gràcies.
Perquè, Tomeu, fa 39 anys que te vas endur un jaumet que teva, ta mareta se'n surt aquesta nata tan molt bona, jo no la sabia. Tomeu, en nom de tot Mallorca i de totes les persones que has ajudat, que en conec moltes, moltíssimes gràcies, Tomeu. 39 anys de feina a Projecte Homo, i ara, fill il·lustre predilecte de Vilafranca, que això no ho pot dir tothom. I alerta que te volen posar un carrer a una plaça com en Tomeu Penya.
No. Me passa això i estic supercontent.
Tomeu, Tomeu català, encantats de conèixer-te i condèixis contigo. Si no existissis, t'haurien d'inventar. Tomeu català, el nostre heroi d'avui. Salut, moltíssimes gràcies i enhorabona, Tomeu.
Moltes gràcies.
El dia Mallorca, a IB3 Ràdio.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina us volem contar que l'Ajuntament de la Pobla ha aprovat fa poc, de manera unànima, la concessió de l'escut d'or de la vila a Marjal en Festes, escola de ball poblera fundada l'any 1980. 46 anys d'història, agrupació amb una activitat intensa, diversa, no només en ballades, sinó que també han fet tasques de recuperació i promoció de cultura popular, com els vestits tradicionals. Avui en dia Marjal en Festes és una associació de cultura popular constituïda l'any 93, maldament ja fes 13 anys que existia, i durant el pregó de les festes passades de Santa Margalida i Sant Jaume, Nassol Cladera va recollir aquest premi en nom del col·lectiu. Sol Cladera, bon dia, com estàs?
Bon dia. Molt bé.
Bueno, bon Jesús. Sí. No sé si des del principi, perquè en bon Jesús des de l'any 80 són molt d'anys. Quant d'any fa que estàs vinculada a Marjal en Festa? Conta'm.
Jo vaig començar molt joveneta. Devia tenir de 16 anys. Jo vaig començar de l'any 85 o l'any 84. No era dels inicis, però quasi. Yeah. I per a, sí, de fa molt d'anys, de quan tenia 16, 14, 15 anys, ja hi anava a l'escola de ball. Jo com a alumne, evidentment,
clar.
Com a alumne.
Clar. Sí. Jo m'imagino, però, que fa molta il·lusió. Ara li deien a en Tomeu català que li donen un premi dins del seu poble. Que dins del teu poble te reconeguin, perquè
normalment sí.
Ningú és profeta a casa seva, no? I m'imagino que fa moltíssima il·lusió, no? Perquè
sí.
No ho trobes, Sol?
Sí, la veritat és que sí, perquè, clar, quan comences un projecte, que va començar aquest projecte, gent molt joveneta, i que tu realment no saps que comences i que no comences, i veure que la cosa dura, que tenim els nostres alts i baixos, però la cosa dura, i la cosa evoluciona, i la cosa va més, no sé, i després ara que te reconeguin públicament, això és com una gran satisfacció i mos un d'orgull, com que dinam per el bon camí.
Has parlat dels dibaixos, jo me'n record, que hi va haver una època en què semblava que la cultura popular era com una cosa passada de moda, que era una cosa antiga, el ball de bot era saber com una cosa com poc moderna, però jo crec que fa una sèrie d'anys, bastants, que ha revifat, ha reviscolat, i ara hi ha unes ballades que, bon Jesús, de castanyetes no se pot xerrar, de renou de castanyetes. No ho trobes, que ha hagut una revifada després d'aquells primers anys? No t'ho sembla?
Bueno, exactament no és així. Exactament, nosaltres, l'escola, el context de naixement de l'escola, és aquests anys que va començar tota aquesta moguda de la recuperació del ball popular, és com una cosa més genuïna i més participativa, perquè fins i llavors, durant tota la dictadura franquista i després, quasi tot se va quedar relegat a mostra folclòrica.
Sí.
I només va ser la part de llevant, la part de llevant en les mateixes, i que fan sí, aquí varen conservar les ballades, la part més popular del nostre ball, però tot el que és la pobla, zona nord, cap a part, tot això va desaparèixer, només hi havia mostra folclòrica. I clar, hi varen sortir un boom d'escoles i un punt de gent amb noves ideologies que reivindicàvem es ball a la plaça, ball que no molt que són de vestir, que la part més popular del ball. I aquí va ser on va néixer la nostra escola, i juntament amb altres, n'hi ha moltes que varen néixer també amb aquest esperit. I a poc a poc ha anat consolidant, i que jo crec que ja ni se pot pensar Mallorca sense una ballada popular, anar de carrer.
De carrer, però és que me'n recordo això, d'aquesta, com aquesta espècie de dir, que vol dir que ballar sense anar vestit. Hi va haver com aquesta dicotomia de que hi havia com dues vessants diferents, no? Com que per ballar havies d'anar vestit i no
clar,
pots anar de carrer. I això va popularitzar molt el ball, no? El va democratitzar,
sí.
No?
Exacte, però això va ser arrel de sí, dels anys final dels 70, principis dels 80, va haver tot un moviment a diferents nuclis de Mallorca, Palma també, en l'escola de música i danses, que són encara més antics, que van ser també dels precursors. En altres, els nostres precursors van ser els d'Aires Sollerits, que en Guillem Bernat, d'Aires Sollerits, cap als anys 80 o abans, venia de Solla ensenyant-nos la nova manera de ball, i venia a l'escola. Nosaltres, gràcies a ell, vam poder fundar la nostra escola, perquè, clar, només sabíem els balls que fan es demostra, varen poder a lo millor conservar més els no tan retocats i aprendre la nova manera de ballar, que és la més popular i la que més improvisada i la que manera que coneixem ara tots avui. Però ja t'he dit, coneixem el nostre inici és fem aquest punt de partida, però el nom de Majal en Festa ja existia en els anys 60 a la pobla, hi havia una agrupació amb aquest nom, perquè aquest nom el va dir Alexandre Ballester i, en el seu permís, el varen posar a la nova agrupació que se va crear en els anys 80.
Que maco.
O sigui que, sí, varen recuperar el nom de Majal en Festa, bé, que realment nosaltres som l'Associació de Cultura Popular Majal en Festa, que ja de l'antiga agrupació que hi havia en els anys 60. Que era, sí, una agrupació de mostra folclòrica de ball.
Hem de dir, per tot aquest que no siguin poblers o que no siguin del nord, marial és una paraula que se pobla sempre per referir-se a la terra. Una marial sol ser
un terreny
proper a una zona humida, com és que és l'Albufera.
És un tros per sembrar.
Exacte.
Una terra, sí. És un hort, el que diríem un hort.
Exacte, efectivament.
Sembrar.
I ara, com dèiem, ni més ni manco que s'escut d'or de la vila de la pobla després de 46 anys, podríem dir, d'història, perquè si l'any 80 se va fundar i tu, Sol Cladera, en el capdavant. No sé quan sou ara, sabeu quan sou aproximadament a marxar d'en Festa, així,
bueno,
a la grossa?
Encara, sí, funcionem com una associació sense ànim de lucre, formada per socis, formada per una junta, que som 11 membres a la junta habitualment, i els socis paguen una quota anual i com a socis tenen dret a assistir a totes les activitats que fa l'associació. I ara, per exemple, enguany érem una vuitantena de socis. I pot anar variant cada any. O sigui, hi ha hagut anys que m'estan més, hi ha hagut anys que m'estan menys, i així va variant el número. A vegades poden venir una temporada, després deixen de venir, després tornen a venir, i posen-nos un número fixo. És un número que pot anar variant. Però ja t'he dit que...
L'important és la felicitació que des del Dia Mallorca volen fer arribar a marxar d'en Festa per rebre l'escut d'or de la vila de la Pobla per aquest 45-46 anys d'història,
sí,
de promoció de la cultura popular i de el ball. Sol Cladera, en nom de Marjal en Festa, enhorabona i gràcies per aquesta feinada de recuperació que feis des de fa tant de temps. Avui estem d'enhorabones. Hem felicitat a la nova presidenta del Col·legi de Manescals. Hem felicitat en Tomeu Català com a fill predilecte de Vilafranca. I felicitam Marjal en Festa per aquest escut d'or. Gràcies, Sol. Enhorabona. Una ferrada molt gran.
Igualment.
Moltes gràcies. Ara d'aquí un minut arriben a Maria Antònia Esquines, a la seu Mallorca. Jo vull xerrar de música.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Bueno, si és dimecres, falta pa per la una i sona Forever Young. Maria Antònia Esquines, com està la Mallorca jove? Què representes?
Molt bon dia, Jaume. Molt bon dia a tots.
Què mos dius avui?
Avui venim amb un tema que segur que a més d'un li farà pensar això és massa. I és que Spotify ha decidit posar-se encara més dins el món de la intel·ligència artificial.
Bueno, sí, perquè ara sembla que escoltar música ja no serà només posar una cançó i ja està. Ara també podrem xerrar amb Spotify, com si fos un amic que sap exactament lo que mos agrada. Escoltau.
Bien. Ahorita se viene un mix de ejercicio para sudar la gota gorda. Pero no te preocupes, no tienes que mover un dedo. El primer tema es de P-Square.
Exactament així, Jaume. Ho heu pogut escoltar. Ella és na Libi, Libi Jaume, Jaume Libi, vos present.
Encantado, una... encantado, doña Libby, per ser usted una linda chamaca. Què ocurrió, doña Libby?
Una nova funció basada en la intel·ligència artificial que funciona com una manera d'assistent musical molt semblat a un chat com ChatGPT o qualsevol altra intel·ligència artificial. I la cançó que sonava ara, per si vos interessa, es titula Shekini, de P-Square.
Bueno, i que jo... És a dir, jo li podré dir a Spotify, avui estic molt trist, posa'm una cançó que me faci sentir millor.
Sí.
Sí?
És una mica la idea.
Ah, jo te deia mitja broma.
No, Jaume, els usuaris poden escriure o parlar amb l'aplicació i demanar-li recomanacions, música concreta o fins i tot descobrir artistes nous. Li pots demanar coses com posa'm artistes que no conec, anar afinant la cerca fins que troba el que vols o també cerca música semblant a aquesta cançó o d'aquest tipus. I ella mateixa a Pix no li demanes, però si veu que escoltes constantment un artista, ja te posa cançons que per ventura no has escoltat d'aquest artista perquè va fent com una anàlisi del que escoltes i el que no. De fet, mirau, jo li he demanat que volia escoltar pop català i aquest ha estat el resultat.
¿Quieres canciones en catalán? Ya voy a buscar algo en esa lengua para ti. Ok, empecemos con esta selección de canciones en catalán que seguro te encantarán.
Què és això, Maria Antònia? Quin grup?
Detalles. Era això. Així se titula la cançó que en Alivi mos ha proposat com en aquesta recerca que he fet de pop català.
Mentre ella pensava.
Sí, ha hagut un petit silenci.
Un moment que ella pensava.
Ella pensa, clar, quant de segons han estat? És que l'he deixat aposta perquè vegeu la viada que fa cercar, que han estat 2 segons.
Quina cosa més curiosa.
Has estat 2 segons i la cançó que ara hem escoltat repeteix es titula Era això, de Detalles. Aquesta nova funció, que forma part d'aquesta aplicació que parlàvem ara d'utilitzar cada vegada més la intel·ligència artificial, però no és la primera vegada que ho fan.
Sí, perquè ja tenim DJs amb intel·ligència artificial, sí. Que és com una veu que te presenta cançons i te fa sentir com si tinguessis un locutor personalitzat, no?
I sí, va començar així i ara també aquests DJs, també aquest DJ, que ells també tenen eines per crear llistes de reproducció amb indicacions. Evidentment, seguien d'un poc els teus gusts musicals, de que escoltes, que no escoltes. Per exemple, podries demanar una playlist per estudiar, així un poc més tranquil·la, que n'hi ha que no s'han d'estudiar amb música. No sé si tu, Jaume, eres capaç o t'estimaves més concentració en 100%.
Jo li deia a mon pare que m'ajudava a concentrar-me. Mon pare no s'ho creia i la veritat és que no era vera, perquè no se pot estudiar música.
Ai, eres de qui era bé.
No se pot estudiar música.
Jo també vaig impossible.
Jo necessito silenci absolut. Ho vaig descobrir de més major.
I som incapaç d'estudiar a una biblioteca perquè jo he de menester dir-ho tot en veu alta, caminant per la meva habitació, anar i tornar, anar i tornar, anar i tornar.
Mai he estudiat a una biblioteca.
Jo tampoc.
A les biblioteques he entrat de major per fer feines de documentació televisiva, però no he pogut mai estudiar a una biblioteca. També som de repetir, d'aixecar-me constantment, de fer renou.
Jo també som un
nivell. I clar, no som de biblioteques.
No som de l'equip d'estudiar música ni de biblioteques,
no.
Però si hi ha gent que li agrada estudiar música, li pot demanar en Alivi. També li pot demanar recomanacions per fer esport o per una festa concreta. A mi per fer esport m'agraden moltes de cançons, però concretament que sonin així. No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi. Sóc com en Bambi, com en Bambi. Sóc com en Bambi. Jo sóc en Bambi. Jaume, no sé què em pensa. Jo crec que és una cançó bastant motivada, no?
Qui són aquests?
Són Oques Grasses.
Oques Grasses. Guanyen una pasta, aquesta gent.
Sí.
He sentit a dir que guanyen d'haver 200.000 euros per concert.
No ho sé, ara és que ja se retiren. De fet, s'octubre o novembre, no sé si vaig errar d'un d'aquests 2 mesos.
Això és el truc. Mira, ja. tu has de fer com Antonio Font. Retirar-te 10 vegades i cada vegada cobrar més.
Sí, no, no? I no t'ho perdis, perquè aquests 2 darrers concerts que fan a Barcelona... Com que només, o sigui, al principi n'hi havia un, Jaume. Se van esgotar les entrades rapidíssim. Per tant, m'haurien decidit posar-ne 2 més. La tercera va ser la que jo vaig aconseguir, però la veritat que s'han aprofitat bastant. Com diu, supos que faran aquesta jugada de retirar-se 10 pits per fer seguir fent concerts i poder seguir guanyant. Però és que aquesta cançó, el que és la tornada, me motiva molt i que és pum, pum. Imagina't que jo vaig en el ritme corrents. Mira, escoltau. No trobes que motiva per anar a córrer?
Sí, pels beats, pels BPMs, pels beats per minut, sí.
Sí, no sé quin tipus de música.
A ritme, tu. Sí.
Com en Bambi.
Sí,
no sé quin tipus de música escoltaries tu per anar a córrer, per anar a fer bici, el que t'agradi fer d'esport, Jaume.
Jo vaig néixer l'any 68. I jo, una cançó que me motivi per fer esport, Survivor, Eye of the Tiger, per favor. Has de comptar que aquesta música formava part de la banda sonora de la pel·lícula Rocky, que l'original és un drama, és una gran pel·lícula, Rocky, la primera.
M'agrada, però no em motiva tant com seva, sap per què? Perquè som una atleta molt ordenada i no podria anar al ritme d'aquesta cançó perquè és un pan ben lent per córrer, ni per fer bici.
No, però és que aquesta era
per
com...
Per anar a pegar...
No, depèn...
De percussió.
Tum, tum,
clar,
tum.
Has
d'anar a contratemps.
Sí, m'hauria de besar jo.
Has d'anar a contratemps. Però sí. Però tot el que m'estàs contant, jo ja m'imagino la gent dient Spotify posa música per fer veure que estic fent feina, però que en realitat estic mirant el mòbil, com antigament aquells senyors que se'n posaven un diari molt interessant així, i per de dins estaven llegint una revista doluda, no?
Ja, no sé si de moment són capaç de fer-ho, però com que tot avança tan aviat, és cert que ho arribaran fent, no sé si qualque cosa en concret ha creat l'atenció d'aquesta nova actualització de l'aplicació.
Sí, el que m'ha creat l'atenció és que també podrà xerrar sobre el nostre historial musical, però... Això antigament passava en la roba.
Sí.
Les tribus urbanes anaven vestides d'una manera que tu ja sabies quina música li agradava a determinada persona. Era un llenguatge visual.
Li vaig contar a mon mare i dic, mama, jo quan vaig pel carrer m'imagino ara quina cançó deu estar escoltant d'aquest lot. Oh, mira, segons la vestimenta que du, segons la seva manera de caminar, li pega aquest tipus de música o aquest altre. I m'entreté molt. Per exemple, quan vaig en cotxe o això.
És un llenguatge. En els anys 80, el Manco... 80-90, tu sabies quina música escoltava la gent només per veure com anaven vestits.
I la intel·ligència artificial també ho podrà fer, ser cert. De moment, el que pot fer és ajudar-nos els usuaris a descobrir coses sobre la seva pròpia manera d'escoltar música. Per exemple, recordar quan van escoltar una cançó per primera vegada i després la recuperen, quins gèneres han escoltat més, o també recomanacions d'artistes segons els teus gustos. Evidentment, ell el que fa és un estudi de camp i revisa un poc les teves preferències i a partir d'aquí... Ja saps les teves preferències.
I a partir d'aquí passarà com en les xarxes socials, que Spotify acabarà sabent més de nosaltres que nosaltres mateixos.
Sí, pot ser un pot sí. Fa un pot de por, això. Si sempre, per exemple, escoltes música trista a les 2 de la matinada, segur que se n'adona, i a les 2 de la matinada, el dia següent, i a totes soletes, si l'actives, recordam, Nalidi, això és el seu nom, t'hi posarà també música trista. Una altra possibilitat interessant és que els usuaris podran demanar-li accions directament. Per exemple, guardar cançons, afegir-les a una playlist, a una llista de reproducció, o seguir artistes. Ja no has de manar estar editat. Si ets una persona un poc més que te fa versa, o, per exemple, estàs conduint i estàs escoltant una cançó, això és molt efectiu. Ai, aquesta cançó, ai, ja no me'n recordaré en Ribaca Nostra, li dius. Livi, posa-me la preferida, o Livi, aguarda-la en aquesta llista de reproducció. Això és bastant efectiu, o sigui que arribarà un moment en què només haurem de xerrar amb l'aplicació i ella farà tota sa feina.
Perquè de moment, fins ara sí que Spotify, YouTube, moltes aplicacions musicals te diuen si t'ha agradat això, probablement t'agradarà això.
Exacte.
Altre.
No? Recomanacions.
Però simplement són recomanacions. Però també hi ha gent que pot tenir dubtes, perquè si una aplicació coneix els nostres gustos, els nostres hàbits, el que escoltem cada dia... Estan donant molta informació avui en dia.
Molta, però avui dia aquestes pantalletes, aquests dispositius, en tenen de molt, o sigui, jo crec que simplement mos hem avançat els avanços tecnològics, no?
Hem de saber utilitzar les eines.
Sí,
jo sempre dic el mateix. Un guinevet és una eina. Tot tenim guinevets a casa nostra. Tots els que mos escolten ara tenim escalats de descoberts a la cuina. I tot tenim guinevets. I no anem pegant guinevetades per esquerra, no?
No.
Per tant, les eines s'han de saber emprar. Perquè un
correctament, sí.
I tot, sí, no hi ha verins, hi ha dosis. Una cosa ha de servir per cada moment.
Una cosa pensava jo, per ventura no és tan greu com el que contaves ara, però imagina't que algú que estàs coneguent a nivell amistat, a nivell sentimental, el que sigui, te vol sorprendre en qualque cançó, el cotxe, això, i t'agafa el mòbil un moment per dir amb en Nelivi que me recomani, així ja sabés les preferències un de l'altre. A mi això me faria una porada.
Això ja crec que entra dins... Si t'agafa el mòbil, Maria Antònia, tu que ets una lota jove, ja hauria de saber que això entra dins del terreny de l'assetjament. No? I que arroba policia.
Sí, sí.
Arroba policia.
Però imagina't que li deixes. Ai, mira, dit-me aquesta foto, mira això, i te vol sorprendre amb qualque cançó i entre Spotify, au, ja ho sabrà, fora bo de descobrir-ho ell.
Clar, és que estan donant molta informació.
Sí, 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 ja puc anar alerta.
Sí, anem a alerta el que pengeu a les xarxes. Mira, Maria Antònia, a mi m'agrada molt Survivor, si and Die of the Tiger, és a dir, que avui acabarem amb aquesta cançó, el minut que mos queda, perquè a mi sí que m'emotiva. Ara m'aniré a córrer...
L'ha posada en el Libi, aquesta cançó? L'ha posada en el Libi?
No ho sé, l'has posada tu, no.
No, jo crec que en el Libi.
L'ha posada en el Libi?
Sí.
No, jo crec que l'ha posada en el Romina, que és la nostra tècnica. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. Romina, ho és en el Condon Tècnic. Això ha estat el Dia Mallorca. Tornem demà. Salut a tots.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, la plataforma